El suplement a Catalunya Ràdio.
Quart de 12, continueu escoltant el suplement. Recordem el joc mental d'avui. L'autor és el Jordi Batllori i avui ens ha plantejat aquest joc que, com sempre, primer escolteu i després us dic com podeu contestar-lo.
A casa meva tenim un gatet molt maco, però una mica entremaliat. L'altre dia vaig cuinar 20 sardines, però el meu gatet va aprofitar que em van telefonar i en va pispar una cinquena part. Quantes sardines van quedar?
Per contestar el joc mental d'avui, 93-414-0971, que és el nostre contestador automàtic, el contestador del suplement. I deixeu la resposta, i deixeu el nom i també el vostre telèfon, perquè si guanyeu podeu optar a un llibre que es diu justament A moure el cervell, i l'autor és el Jordi Batllora, això de moure el cervell, jo hauré de moure la llengua una mica, fent uns quants exercicis a aquesta hora del matí. Les 11:10, tenim moltes més coses. Fins la 1 estareu escoltant el suplement. Doncs fins la 1, jo crec, més o menys, teniu temps per donar resposta a la pregunta que fem avui. Teniu alguna anècdota relacionada amb algun casament? Ara el Fermí Puig, el cuiner Fermí Puig, ens n'ha dit una, que si la supereu, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do si la supereu. Recordeu que entre tots els que participeu a aquesta pregunta del dia, doncs podeu guanyar un cap de setmana a l'hotel al convent de Begur. No, val la pena, no? Jo crec que val la pena. N'hi ha moltes, d'anècdotes que van arribant, per exemple. Diu, com anècdota, diu el Josep Àngel, us diré que l'última que vaig ser, el capellà es dirigia a la núvia i ho feia amb un nom que no era el seu, fins que el nuvi li va haver de dir, déu-n'hi-do. Per exemple, un altre diu... diu, el dia de la meva boda es van presentar tres persones que no coneixíem de res, diu la Sílvia, déu-n'hi-do. Moltes anècdotes van arribant a suplement@catradio.cat, d'altres truqueu al 93207474, d'altres també envieu missatges de text al 7033 amb l'acrònim CatSub. Tot això és una opció que teniu per participar en el sorteig d'aquest cap de setmana a l'hotel al convent de Begur. Albert Vila, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Alguna anècdota relacionada amb algun casament?
Sí, jo tinc aquella...
Quina?
Jo em colava les fotos dels convidats...
Ja fa per tu, Albert Vila.
I aleshores, clar, doncs, la gent que volia estar sola a la foto em veien allà, on és en Wally? Doncs és com en Wally, posava darrere de tot.
Jo anava sortint
de totes les fotos.
Que graciós, has perdut molts amics, no?
Una mica.
Albert, l'Albert, que com sempre ja sabeu, també ens porta un correu electrònic particular. Et veig bé, Albert.
Estic
ha estat
content.
Una bona setmana?
Sí, content i feliç, una setmana fantàstica, en molts aspectes. Podríem dir que, ple d'eufòria.
Escolta, van anar bé els suggeriments a la tradició?
A veure, d'una manera...
la setmana passada?
Sí, d'una manera oficiosa. Es diu que ha rebut el suport de la foguera de Sant Joan, les caramelles, la barretina, i suposo que com a forma de pressió es comenten els noms del caganer, el pessebre, els Reis Mags i fins i tot el Nen Jesús.
El Nen Jesús també li va donar suport?
Sí, està fart de passar fred a l'establia. Vol gas natural, em sembla.
Què ens ha portat els oients aquesta setmana?
Doncs hem rebut correus de l'eufòria, la meva dependència, un dècim de Nadal, una bufanda, una aspirina, tots ells tenien un to molt més optimista que els que havíem llegit fins ara. Per aquest motiu havíem escollit un de molt divertit, que era la lesió d'Iniesta, però...
Home, què li ha passat, tu?
No, res, el que passa és que hem rebut fa escassament mitja horeta un correu que fa referència a temes que heu tractat i heu fet un canvi d'última hora.
A veure, d'on ens arriba el correu?
Ens l'envia la Consol Masferrer de Mataró.
Moltes gràcies, Consol, això és el primer, suplement@catradio.cat. Estem preparats, per escoltar-lo?
Sí? Doncs
com vulguis.
Hola. Vaig al gra. M'han arribat veus que hi ha com un consultori estil Helena Francis, però que vol ser modern. A veure si em sou capaços de respondre a aquestes preguntes. Qui es creuen que són aquests ideòlegs del bon rotllo que diuen que tots som iguals? Per quins set sous la gent té la mania de solucionar els problemes que no li pertoquen i que són llei de vida? Perquè no s'entén d'una vegada que la paraula respecte és una pura entelèquia. Qui s'inventa les polítiques que es podrien anomenar bé d'interès internacional i a casa seva és el regne de la hipocresia? Quan els humans s'adonaran que són més animals que éssers racionals? On s'amaguen durant l'any tots els bons propòsits i concretament la d'entendre la diferència? Quina raó és més poderosa? La força dels arguments o els arguments de la força? Visca la diferència, sempre. Un grup ètnic.
Quin to tenia, no, aquest correu?
Un pèl desagradable, un pèl... No,
un grup ètnic.
Sí, un grup
no
ètnic.
Li faràs un lleig?
No, no. Només pel fet d'haver pensat a nosaltres ja té el nostre respecte.
I quin grup ètnic deu ser?
A veure, no...
Ho posa?
A veure, és un pressentiment, jo tinc un pressentiment. Sota la firma hi ha les sigles de FIGE, que diria que és una federació internacional on s'hi troben tots i posen en comú les seves diferències.
Com que és d'última hora, has tingut temps de respondre?
Sí, a veure què us sembla. Bon dia, grup ètnic. Agraïm que comptis amb nosaltres per desfogar-te i alliberar-te dels teus problemes. Si et sembla bé i d'una manera cordial et suggereixo per la setmana vinent el següent. Dilluns, lleva't d'hora. A l'hora d'esmorzar, sopa. A l'hora de dinar, esmorza i al sopar, vés a dormir. Quan somiïs, desperta't i dina. Advertència. Potser estaràs acompanyat. No estem sols al món, encara que de vegades ho volguéssim. Dimarts. Si vas a ciutat, vés amb compte amb el pas de vianants. Normalment també hi passen cotxes. Dimecres. Practica totes les religions per més estranyes que et semblin. Aprofundeix en aquella que et faci més riure. Dijous. Renta't els cabells i posa't un tint ros, per exemple. Fes-te passar per un príncep blau o princesa verda. Els nobles i les reialeses, tot i el pas dels anys, encara juguen a nines. El divendres, vés al zoològic i intenta parlar amb el màxim d'espècies animals que vegis. Demana traductor. Molts ens malinterpreten. El dissabte, fa mig any que et vas apuntar a classes de danses del món. Potser que sigui hora que hi vagis o dona't de baixa. I diumenge, tingues fe, il·lusió, bon humor i respon aquesta pregunta. Què va ser primer, l'ou o la gallina? Desitjant que et siguin profitoses, et saluda Albert Vilà. Suau, eh?
Però bé, bé. No, ho veig bé, eh? Escolta, tu tens la resposta a la pregunta.
De l'ou i de la gallina?
Sí.
En tinc una.
La podem saber?
Sí, però fem una cosa. Jo proposo una cosa. Animo els oients a contestar-la durant la setmana i ens facin arribar a suplement@catradio.cat i ho comentem la setmana vinent.
Què va ser primer? Si l'ou o la gallina?
Sí.
Mira, interessant. També, potser li preguntaré al nostre convidat que ve ara ja d'aquí uns minuts, eh? Vés a saber, eh? Però una persona en sap molt, de moltes coses que haurem d'estar preparats per escoltar i per entendre. Alguna cosa més, Albert?
Corre un rumor que diu que les fulles dels arbres estan en perill d'extinció.
Ai, per quin motiu?
Doncs els arbres de fulla caduca han declarat els de la fulla perenne la guerra. És a dir, que tots o res. I s'espera una guerra de fulles.
I se sap on serà aquesta guerra de fulles?
No, però m'agradaria veure-la. Visualment deu ser una meravella.
Això segur, això segur. Gràcies, Albert.
A vosaltres per ser tan
macos
i tan plurals.
I tan tots. Ai, moltes gràcies, Albert. Va, passen 2 minuts d'un quart de 12. Continues recollint correus, eh?
D'acord.
Mira què ve la setmana que ve. A veure quin correu tindrem la setmana que ve.
A veure.
Tinc com curiositat. Fins ara.
El suplement. Catalunya Ràdio.
A la sala petita del TNC.
Una història de passions desenfrenades basada en una llegenda popular.
La dama de Reus, d'Ambrosi Carrión, dirigida per Ramon Simó.
L'homenatge i la reivindicació d'un autor oblidat per l'exili. Fins al 21 de desembre a la sala petita.
La dama de Reus, una dona enamorada, traïda, amb ànsies de venjança.
Venda d'entrades al Teleentrada.
Abona't al Teatre Nacional de Catalunya. Et robarem el cor.
Conductors, als vostres llocs.
Els conductors es dirigeixen cap a les benzineres Esclat
Oil. És un moment emocionant. Tots volen ser els primers a comprar el litre de gasoil, la benzina sense plom 95 i el biodiesel a 93 cèntims.
Sí, sí, a 93 cèntims el litre. Ara ja entren a l'Esclat Oil. És un moment històric. El litre a 93 cèntims.
Per què Obama lidera les enquestes? Fins on creixerà l'economia xinesa? Per què Catalunya no s'ha sabut explicar? Els grans temes a debat. A més, el suplement de l'Avui, cada diumenge només amb l'Avui. Pensem el món des de Catalunya. Avui, periodisme de qualitat.
El suplement. Dissabte i diumenge de 10 a 1 amb Núria Ferrer.
El suplement. A Catalunya Ràdio.
Si Obama pierde estas elecciones, habrá perdido por una única razón exclusivamente. Y es el hecho de que el color de su piel es negro.
That he is black.
Okay, everybody, say it with me. A new president on the count of three. Obama, Obama, Obama.
Acabeu d'escoltar el que pensava l'escriptor Paul Auster, que va fer una presentació d'un llibre el mes d'octubre i va dir això. Si Obama al final no guanya, serà perquè és negre. Implícitament o explícitament, de fet, un dels temes de la campanya electoral nord-americana ha estat el color de la pell d'aquest candidat, de l'Obama. Que si un afroamericà podia ser o no podia ser un candidat amb possibilitats de ser elegit president dels Estats Units, que si el vot de les minories racials per aquí, que si podia haver un factor racial ocult en el vot... Em pregunto, avui em preguntava, què deu pensar un home de ciència del fet que el concepte de raça hagi tingut tant de pes en unes eleccions presidencials al país més poderós del món? Concretament, al suplement, aquest matí, ens preguntem què en deu pensar l'etòleg i naturalista Jordi Sabaté Pi. Bon dia.
Bon dia.
Benvingut al suplement.
Gràcies.
Jordi Sabaté Pi, pioner de la primatologia i de l'etologia al nostre país. Les seves recerques de camp durant prop de 30 anys a Guinea Equatorial l'han convertit en una autoritat mundial en l'estudi dels primats en estat natural, dels amfibis i també d'algunes aus africanes. Senyor Sabaté Pi, el concepte raça aplicat a éssers humans és poc científic, no?
Poc científic.
Per què és poc científic?
Perquè es barreja amb la parla.
Uh-huh.
En realitat s'hauria de dir ètnica.
Ètnica. Uh-huh. I què vol dir el cognom Obama? Vostè ho sap, no? Abans m'ho comentava,
sí,
i
sí,
ho explicarem a tots els oients, això.
Cognom Obama en llengua fang, perquè jo crec que el senyor Obama procedeix no de Kènia, sinó que procedeix de l'Àfrica Occidental. Obama és el nom d'una àguila. D'una àguila que menja monos.
D'una àguila que menja monos?
Sí, l'àguila menjadora de monos. Uh-huh.
Vostè ha seguit gaire aquesta campanya electoral nord-americana?
Sí, una mica.
Què li ha semblat?
Home, m'ha semblat molt bé, eh?
Sí, li sembla bé el resultat?
Sí, sí, vostè molt, home, sí.
Està content que hagi guanyat Obama,
sí,
senyor
Sabaté
Pi?
Sí.
Per què? Què és el que l'il·lusiona?
Perquè
els
africans són igual que nosaltres.
Uh-huh.
Són tan intel·ligents com nosaltres i tenen les mateixes capacitats. Per tant, ja era hora de que un mulato africà agafés el mando dels Estats Units.
Home, jo africà ja entenc que són els seus orígens, no? Però, esclar, africà, entenc la família, però és més aviat americà, no? De formació, per
quan
parla...
Des del punt de vista ètnic...
No, des del punt... Clar,
té
és
la
veritat. Vista,
té la meitat clar. Com a africà.
Escolti, com s'explica que en els temps que corren un fenomen com el ressorgiment del creacionisme als Estats Units estigui passant? O sigui, aquestes alçades, a vostè, què li sembla que es discuteixin teories de l'evolució de Darwin?
Home, és terrible als Estats Units. Als Estats Units hi ha estats en què no es pot ensenyar a les escoles.
Per això li dic.
Em sembla un atras, però en canvi als Estats Units, des del punt de vista de la ciència, és el número 1. Però és lògic que hi hagi també coses, barbarismes, coses enquistades en la cultura, que ja no tenen cap mena de sentit, sinó un sentit totalment pejoratiu.
Senyor Sabaté, jo alguna vegada vostè, jo li he sentit a dir, perquè vostè ha passat moltes hores, molts dies a la selva, no?
Tot 30
sol,
anys.
30 anys, ha estat observant molt en allà, ha estat sol.
Jo... He treballat amb Adrián Fossey,
imagina.
He treballat amb científics molt importants.
I moltes dones, no?
A les coses dels primats, les dones són les reis.
Són les reines, eh?, de l'estudi de primats, les dones. Sí, sí. Què ho fa, això? Què li sembla?
Perquè les dones tenen tots d'observació millor que els homes.
Ah, sí? Vostè ho troba, això?
Sí, sí.
O per vostè també, eh? En aquest cas, vostè...
Hi ha algun home també.
Hi ha algun home també, però les dones creu vostè que són millor observadores.
Sí, sí, sí. Quan jo era catedràtic, jo sempre enviava a Àfrica noies.
Ah, sí?
Perquè donava molt més bons resultats.
Això m'agrada que ho
digui. I a més els agradava molt.
Això m'agrada que ho digui.
I a més les dones no tenen por. Perquè molta gent que envies a l'Àfrica té por. En canvi, les dones no tenen por.
Ai, senyor Sabatepí, no sap quina il·lusió que em fa que ho digui vostè, això, perquè si ho arribo a dir jo, ja sap què em dirien, no?
Que sí, sí.
Sap què em dirien, però si ho diu vostè...
Però és que tinc en compte que hi ha molta gent que diuen barbaritats.
També és veritat, també és veritat. Vostè, una de les coses que jo he sentit que vostè diu és que dormir a la selva és molt menys perillós que circular per Barcelona.
Sí, sí.
Com és dormir a la selva? Com és?
És un dormir tranquil. Sents només el cant d'alguns animals i els grills. I estar sol, acompanyat només dels animals. I això és una cosa que no té preu. Dormir a la selva ho recomanaria molta gent.
Sols? Hem de tenir algunes precaucions,
eh? Amb el guia.
Amb el guia, què? Així, dormir a la selva.
Amb una caseta que et fan de seguida els tiges.
Les seves experiències, en fi, ens podríem passar molta estona parlant-ne. Però jo en tinc una que m'agradaria que vostè m'expliqués. A veure si recorda... Com va anar la primera vegada que va veure un goril·la? Què és el que va sentir?
Una cosa
ser?
Impressionant. Potser és una de les impressions més grans que he tingut a la meva vida. Recordo que era un dia a la tarda i amb una clariana de bosc va aparèixer un goril·la. Jo vaig quedar però altament emocionat. Va estar un rato caminant fins que em va veure i es va escapar.
Ara hi ha viatges especialitzats, em sembla, que et porten a veure
sí,
goril·les.
Sí, per exemple, els Pirunga, a Tanzània i a Ruanda. Però has de pagar molts diners, eh?
Ja, això també és veritat. I vostè com creu que ens deuen veure ells a nosaltres? Perquè nosaltres anar a observar-los, no observar-los, ells com reaccionen quan
ens
veuen
a
nosaltres?
Ens com un parent seu, eh?
Un parell llunyà. O no tan llunyà?
No ho sé, si tan llunyà.
No tan llunyà, oi?
Perquè veuen que caminem igual... que fem uns crits que també s'assemblen als seus i que també fem coses que els amanseixen.
Jordi Sabatepí, el fet de ser el descobridor de Floquet de Neu, vostè creu que ha tapat alguna de les altres descobertes que vostè ha fet?
Sí, home, però això del Floquet de Neu és una, simplement és una anècdota.
O una anècdota, però hem convertit una anècdota en una llegenda,
sí, pràcticament. Sí, però jo soc bàsicament conegut per això,
per això,
quan això per mi no té cap importància.
Per això li deia.
Perquè jo he descobert les granotes Gòlia, les granotes més grans del món.
Com són aquestes granotes?
Pesen 5 quilos.
5 quilos?
Les granotes eren desconegudes.
I tant. Escolti, i aquestes granotes on les va descobrir vostè?
En un riu de Guinea. Riu Campo.
I quines altres descobertes ha fet? Que diu
he treballat que també sobre les aus indicadores de la mel. He treballat també sobre la conducta de gorils i ximpancers. Vaig descobrir que els ximpancers fabricaven estris culturalment.
I l'Okorobiko? Què és l'Okorobiko?
Són muntanyes.
I els bastons d'Okorobiko?
Són aquests bastons que jo vaig descobrir que els ximpancers d'Okorobiko tenen una indústria que és fabricar bastons per obtenir termites.
Tenen una indústria. O sigui, s'organitzen i funcionen.
Indústria elemental, però és una indústria, com tenien els homes de la prehistòria.
Escolti, he llegit també que vostè va dir que la pel·lícula Goril·les a la boira, que és una pel·lícula famosíssima, sí, sí, esclar, que està inspirada a la vida de Diane Fossey, que vostè diu que vostè hi havia treballat.
Hi vaig treballar, sí.
Diu que no sonava a Àfrica perquè no s'hi sentien tòrtures.
Detall, eh?
Això és un detall, eh? Però jo l'he anat a buscar aquest detall, eh? Me l'han dit i dic, i això m'agradaria que vostè ho comentés. Com es poden haver oblidat d'una cosa així?
Perquè la pel·lícula l'han firmat als Estats Units.
I això què vol dir?
No hi ha tòrtures.
Que no hi ha tòrtures. I ningú hi va
caure. A l'Àfrica hi ha tòrtures de tot arreu. Hasta el desert. Sent sempre el soroll de les tòrtures com canten.
Les tòrtures com canten. Jo no sabria identificar una tòrtura com canta, senyor Sabatepí.
Sí que ho sentís, sabria.
Sí? Sabria?
Sí. Fan
no sé.
Tut, tut.
Això fan.
Bastant fort, eh?
Sí? I el Santissa diu que en té una? A veure.
A Espanya també n'hi ha.
Ah, mica-la. És aquest. És aquesta? Sí? Ah, mira, gràcies, Santíssima. Veus? Jo no l'hauria... Ara no em venia al cap aquest tipus de sols.
A Tortores només n'hi ha en els llocs que fa calor.
Senyor Sabetepi, vostè, quin futur creu que els espera els goril·les i ximpanzés?
Un futur tràgic. Primerament perquè tallen els boscos, allà on viuen. I, a més, perquè aquesta invasió turística per veure'ls els encomana malmetats, que ells no tenen defenses.
Per tant...
O sigui que calculo que en 50 anys no quedarà ni un goril·la ni un ximpanzé a la selva.
En 50 anys no quedarà ni
jo
un goril·la...
Jo crec que si anem d'aquest pas així...
Si anem aquest pas en 50 anys, res. Per tant, jo la següent pregunta i última que li volia fer, que era, si vostè creu que el que vostè ha vist i el que vostè ha descobert ho podem viure i veure generacions futures?
No. He tingut sort.
Però hi podem fer alguna cosa, senyor Sabatiti?
Clar que hi podem fer, però no hi fem res.
Però què podem fer? Què podem fer?
Precisament protegir els boscos. Protegir els indígenes. Però bàsicament protegeix els boscos no es tallin, els arrasen per fer finques i per la fusta.
Moltes gràcies, jo li agraeixo molt que hagi vingut avui al suplement, Jordi Sabatepi, etòleg, naturalista, perquè la seva experiència l'hem pogut compartir.
I dibuixant.
I dibuixant? Ah, Piri, que això m'interessa molt. Què vol dir dibuixant?
Que jo soc dibuixant, també.
Ah, sí? Sí, és clar, vostè és dibuixant i vostè deu haver fet... Sí, vostè deu haver fet molts dibuixos de tot el que ha vist.
Precisament a la col·lecció que he donat a la Universitat de Barcelona hi ha 2.000 dibuixos que els invito a anar-hi.
Molt bé. Es poden anar a veure ara?
Sí, al dematí.
Al dematí a quina
hora?
Els hi agradarà segur.
Però seguríssim.
Doncs mira, si podeu anar a veure els dibuixos que ha fet el doctor Sabetepi, es poden anar a veure, sí senyor. És una bona idea. Els
agradaran perquè són dibuixos d'Àfrica.
Són dibuixos de l'Àfrica.
Paisatges, animals... Persones.
Són dibuixos fets en allà
al camp
amb l'observació que ara dèiem que estava fent. Doncs per anar-ho a veure, sí senyor, molt bona recomanació.
I recomano a la gent, els oïdors del programa, també que hi vinguin al dematí.
Molt bé, doncs que hi vagin al dematí. A on concretament?
A l'edifici biblioteca.
A l'edifici biblioteca.
A Pedralbes.
A Pedralbes, molt bé. Doncs queden tots convidats, moltíssimes gràcies. Gràcies, senyor Soté. Bon dia, eh? Que tingui
bon dia.
Un bon diumenge.
Igualment.
Gràcies, també. Ara ens toca marxar una mica d'aventura, també. D'alguna manera ho fem cada diumenge. És moment de comprovar si els relats clàssics d'aventura són pura fantasia o si amaguen històries reals, per molt increïbles que ens puguin semblar. Aquesta setmana, la nostra companya, la Pilar de Pedro, ha sortit a buscar les mines perdudes del rei Salomó.
Diuen que les mines del rei Salomó, la novel·la de Rider Haggard, és la gènesi de la literatura sobre mons perduts. La història ha donat peu a un munt de versions cinematogràfiques més o menys afortunades. Segur que més d'una vegada heu vist alguna d'aquestes pel·lícules sobre les aventures de l'Alan Quatermain, salvant exploradors que es perdien mentre buscaven les mines del rei Salomó. Però el mite sobre les mines és molt anterior a aquesta novel·la i ha atret aventurers i estudiosos. Ara, un equip d'investigadors afirma que han descobert les mines del rei Salomó a Jordània, però que eren de coure i no d'or. Quina importància té aquest descobriment? Existeixen aquestes mines? La història del rei Salomó i la reina de Saba pot ser real? I a casa nostra, no en tenim de mines perdudes? A veure si Pere Izquierdo, que és arqueòleg, ens ho pot aclarir tot això.
És un jaciment important, que és la metal·lúrgia antiga, però vaja, no és tampoc un jaciment únic. El que passa és que els arqueòlegs... Com ens agrada que les nostres recerques surtin a la premsa i als mitjans de comunicació, de vegades els hem de donar un títol espectacular com aquest de les mines del rei Salomó.
Este mapa conduce a la incalculable riqueza de los antiguos israelitas. Mi padre estuvo casi 30 años buscándolo.
S'ha parlat d'aquestes i d'altres mines, fins i tot hi ha el país mític de Punt, no?, que seria aproximadament cap a on ara hi ha Etiòpia i Somàlia, on també s'havia dit que hi havia les mines del rei Salomó, no? Quines eren les mines del rei Salomó? Doncs segurament no es podrà saber mai exactament.
Según cuenta la Biblia, el rei Salomó gobernó Judea durante 40 años. Al parecer era un rei muy sabio que unificó las tierras de alrededor de Jerusalén en un único país y construyó un templo dedicado al Dios único de los hebreos.
La Bíblia és un relat històric, però també és un relat mític. Llavors, moltes vegades és difícil de caçar-lo amb els fets arqueològics. Els fets arqueològics no són tan fàcils de falsificar com els textos antics, no? I sabem que els textos antics doncs, van ser modificats moltes vegades.
El rei Salomón estaba construyendo un templo muy bien ornamentado porque se había enamorado de cierta reina.
La reina Sheba.
Cuando Sheba viajó a Jerusalén para reunirse con Salomón, se enamoraron perdidamente.
Penso ser que no en soc creient, crec que hi ha un fons de veritat important i que sí, va existir un rei d'Israel que es va dir Salomó i es va casar amb una reina d'una altra tribu que en aquella època en deien Saba.
Encontraron un lugar donde se decía que los antepasados habían enterrado un enorme tesoro con riquezas de todo tipo. Diamantes, oro, esmeraldas, rubíes... Aquel lugar se llamaba Ofir.
El cas aquest del regne d'Ofir doncs, és un regne mític. No sabem exactament on era.
Seguro que ha oído hablar de las minas del rey Salomón.
Sí, pero eso no existe. Es un mito.
A Catalunya justament tenim de mines, una tradició minera molt antiga, molt rica i d'una qualitat, jo diria, superior justament a aquesta de l'Orient Mitjà. Tenim mines molt interessants, les de Bellmunt del Priorat, per exemple, que s'exploten des d'època ibèrica, a Gavà mateix en tenim d'època romana, de ferro, i d'època ibèrica també de ferro, i a poc a poc, a mesura que s'investiga, se'n van trobant.
Les mines estan cerca, les vuelo.
Perfecto. Nos conducirán a ellas.
Clar que n'hi ha de mines de llegendes de tresors perduts i de mines perdudes n'hi ha, n'hi ha. I de fet, algunes vegades doncs, tenen una base absolutament real. El que passa és que la tradició minera catalana s'ha perdut.
Potser algun dia trobarem una mina amb tresors perduts. Mentrestant, la setmana que ve tindrem una altra aventura.
El suplement.
El suplement. Recomanem sobretot això que comentàvem amb el Jordi Sabater Pi, que ens ha deixat aquí uns dibuixos fantàstics d'unes granotes que va descobrir de 5 quilos, perquè ell és el descobridor, és veritat, de Floquet de Neu, però ell diu i reivindica que ha fet altres descobertes que han passat potser més desapercebudes. Col·lecció Sabater Pi, el centre de documentació del Parc Científic de Barcelona, ubicada en aquest parc científic, acull el fons documental de l'obra científica i gràfica del catedràtic emèric de la Universitat de Barcelona. La col·lecció es compon concretament de llibres, revistes, dibuixos, alguns els tenem aquí, són fantàstics i són un gran testimoni de la feina que ha fet aquest científic durant els últims, en fi, 30 anys com a mínim a l'Àfrica. Fem una petita pausa per la publicitat, tornem de seguida, hem de parlar de les bodes, dels casaments, recordeu que és el nostre tema del dia, que sortegem un cap de setmana a l'hotel al Convent de Begú per tots els que participeu i ens expliqueu alguna de les vostres anècdotes relacionades amb casaments, el vostre o el d'algú altre.
Catalunya Ràdio.
El suplement.
Novembre.
No vens?
Tardor.
No facis tard.
Vaca.
Vaca, comença.
Novembre, vaca, 2008.
Fes un forat a la teva agenda del 3 al 30 de novembre.
Vuitena mostra de creadores escèniques.
Performance, poesia, lectures, dansa, teatre...
Més informació a projectevaca.com.
I ja ho saps.
Posa't, vaca.
Restaurant elcangrejoloco.com. Visiti'ns.
Oh, quina sopera més elegant.
Doncs espera provar el caldo.
Aquest Nadal, la Vanguardia i Caldo Aneto t'ho posen fàcil, perquè et porten una sopera Life Design. 6 jocs de tasses amb els seus plats, el caldo de Nadal i un pack de galets gallo per només 25 euros. Cartilla diumenge 16 amb la Vanguardia. Centres de recollida a bon preu.
Conductors, als vostres llocs.
Els conductors es dirigeixen cap a les benzineres Statoil.
És un moment emocionant. Tots volen ser els primers a comprar el litre de gasoil, la benzina sense plom 95 i el biodiesel a 93 cèntims.
Sí, sí, a 93 cèntims el litre. Ara ja entren a l'Statoil. És un moment històric. El litre a 93 cèntims.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots.
El suplement. Els matins del cap de setmana a Catalunya Ràdio.
Amb Núria Ferrer.
D'això havíem de parlar, de casaments. Això, casar-se, està molt lluny de convertir-se en una tradició d'aquelles en desús de les quals parlàvem la setmana passada amb l'Albert Vilà, que la tradició estava en perill. No, tot el contrari, que la gent es continua casant i moltes parelles dediquen molt de temps, molts diners i molts esforços a preparar el seu casament. Aquest cap de setmana, això ens ha cridat molt l'atenció, possiblement, es fa la fira Mi Boda al Palau Sant Jordi de Barcelona. Però és que el cap de setmana que ve es farà la fira Bodes i Bodes al Palau número 8 de la Fira de Barcelona. Totes dues fires són cites importants pels professionals del sector. Avui, doncs, aquí aquest programa volem parlar sobre el fenomen dels casaments i també recollir unes quantes anècdotes, de fet, moltíssimes anècdotes que van enviant tots els oients a suplement@catradio.cat, que truquen al 932017474, que envien SMS a catsup al 7033, que truquen al 932017474 i que arriben ple d'anècdotes al cuiner del restaurant Drolma, el Ferni Puig. A primera hora ens ha explicat que ell mateix va viure un casament, allà, el Majestic, el Majestic, que van acabar esbatussats i el casament no es va consumar perquè hi havia habitació llogada i allà el llit no es va desfer, això ho explicava el Ferni, I que, a més, l'endemà es van divorciar. Mira, casament i divorci express. Per parlar-ne, perquè, mira, volem parlar amb algú que hi entengui de veritat, la periodista Teresa Berengueres, avui. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Gràcies a vosaltres, de veritat.
Escolta, la Teresa ha informat sobre molts casaments de personatges de societat.
Sí.
Membres de la reialesa, figures de la premsa del cor, figures, diguéssim, personatges, figures...
De pessebre, sí.
De pessebre, exacte. I de fa temps ja que organitza cerimònies de boda a través de l'empresa de Tiam Ross.
Que és una empresa que vaig muntar jo.
Sí?
Perquè, mira, saps què passa? A Estats Units, a Austràlia, al Japó, no hi ha ningú, però ningú que no es casi, sense que es faci aquests serveis, doncs.
Que és un servei integral de tot.
O sigui, ve una parella i et diu, nosaltres ens volem casar. Ah, molt bé. Molt bé, és la seva decisió. Quin tipus de casament vol? Llavors et diu, així, 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 així. Quin... Té algun pressupost? Perquè, no, ara t'explicaré. Casar-se no val res.
Perdó?
No, perdona. És la societat el que ha fet que la gent hagi fet de les bodes un consumisme.
Moment. Però les empreses com aquesta teva no podrien existir si no...
No, però la meva empresa no funciona, perquè aquí a Catalunya i a l'estat espanyol tampoc, aquesta empresa no els hi agrada, perquè no estan acostumats, perquè les tietes, les mares, les amigues, les sogres, i totes aquestes volen participar. Que amb les empreses també... A veure, nosaltres, aquest tipus d'empreses, i et parlaré ja de les americanes, perquè això és així, respecten moltíssim, tota la família i tot el que vol la família, perquè, escolta, la festa és per ells, no per les empreses. Les empreses estan allà per treure'ls-hi a l'estrès que és muntar tot un casori, perquè és un estrès. I et dic això de que casar-se no costa res, perquè és veritat. Si et cases pel civil, vas, treus els papers i no et costen res, no te'ls fan pagar. I tu te'n vas amb un jutge de pau o amb qui sigui i et casa i no et cobra res. Els únics que et cobren una mica, això sí, si et cases per l'església, que no amb els papers que necessites per l'església. Per casar-se per l'església necessites una església. Llavors, com que aquesta església té, evidentment, uns gastos, tu pagues els gastos, però són pocs. O sigui, sense diners et pots casar. O sigui, casar no costa ni un euro. Això s'ha de saber i ho ha de saber tothom.
No? El fet de casar-se no, però
clar,
després tot el que socialment comporta, poder sí.
Llavors, clar, el vestit costa, el convit costa, jo què sé, les flors i les violes també costen.
Cotxe.
Cotxe, clar.
El
viatge de noces també costa.
També.
Evident, tot costa diners. Però llavors quan...
Ah, moment, i els convidats també els costa.
No, evidentment, els convidats què fan normalment?
Parlem-ne d'això.
Et truquen i et diuen, escolta, nosaltres els volem fer un regal, però no fem el regal, perquè ara ja es fa contra corrent, que és el normal, no? Perquè es distribueixen ells mateixos els diners. Però, clar, què els hi costarà amb ells a nosaltres convidar-nos? Mm. Per tant, com que necessitem això, tu els dius més o menys el que els hi pot costar en els nuvis convidar, i llavors ells fan un regal més o menys que superi una mica el regal, perquè ells tinguin una mica de regal. És que és una mica... És un món, és un món.
És un món,
realment
és un món.
És un món.
Bonet. I el món de les anècdotes és un món. I ara estic recordant també que l'humorista sí. Martín Piñol... Mm-hmm. Un dia va confessar, aquí a Catalunya Ràdio, que quan rebia les invitacions de casament no les obria. No les obria, perquè deia, ai, no he rebut, no he pogut anar. Diu, perquè què em costarà això a mi ara?
Exacte, perquè considerava que en el moment que obries la invitació de casament
ja
estaves obligat a anar-hi.
A fer algun, o a fer, no, anar-hi, mira.
Anar-hi a fer el dispendi.
Això volia dir. Va, és igual, dit això, anècdotes.
Anècdotes en tenim per donar i per vendre. Per exemple, a la Sandra, que diu que va anar a una boda, que la juerga, aquesta és la que més m'agrada, diu, la juerga, com diu ella, va durar tot el cap de setmana, una passada. Jo m'apunto en aquests casaments, m'encanten. Un altre que ens diu, a veure, el Marc ens explica que va anar a una boda on la núvia estava bastant borratxa i a altes hores de la nit la va enxampar al lavabo enrotllant-se amb un noi que no era el seu marit.
Va,
mare
vinga,
de Déu. En Josep, aquest d'en Josep m'ha fet molta gràcia perquè diu que es van equivocar a l'hora de signar el contracte matrimonial i que els que van estar casats durant uns moments van ser els testimonis i no la parella que contraia matrimoni. Després, en tenim un de molt curiós, la Teresa, a veure què ens dirà. Diu que la Rosa ens explica que el seu fill es va casar a Nova York, s'hi va casar amb una noia d'allà, que van fer venir una orquestra de jazz amb l'organització del casament, i a la una de la nit va aparèixer el xèrif, perquè es veu que només està permès fer holgorio, com ens explica ella, fins a les 12 de la nit.
Això és veritat, però no és veritat a New York, és veritat també en aquí. En aquí, a partir de les 3 de la matinada, cap local et permet que facis res. I aquest és un gran problema. És un gran problema quan organitzes una cosa d'aquest tipus i fins i tot quan vas a una boda, perquè a les 3 és l'hora millor. Clar. Perquè és l'hora del puntet blau, que ja tothom està una miqueta passat.
L'hora del...
Perdó. Puntet blau.
Ah, del puntet
blau. Per això el Ferruquito i tota aquesta gent es casen en uns llocs a part.
Exacte.
Perquè així poden muntar el que vulguin.
No em recordis aquest personatge i el que va fer.
No,
d'altres.
Sense noms i cognoms, que també ho fan, eh? Uh-huh.
Mira, et comento una altra de la Roser, que diu que al casament de la seva amiga, a la porta de l'església, hi havia una noia amb una criatura en braços que anava dient que era filla del nuvi. Mm. Ah, diu que es van casar igualment, però després se'n van assabentar que era veritat, que era filla del nuvi realment aquella criatura. I ara, evidentment, s'han separat.
Oh.
És un fotimer. Tenim moltíssimes anècdotes.
Sí.
Sí.
Companys, s'ha de
tenim gent
tot.
Que també se n'ha esbatusat, com el cas que ens explica el Fermí Puig.
El Fermí Puig, el Majestic.
I a més,
No
anem tan lluny en el temps, que és d'aquest estiu, ens explica la Carmen, que diu que va anar a una boda que es van esbatussar...
Amb estagots.
Però a manta, a l'hora dels cafès, a més. O sigui, el Pere Montserrat hagués disfrutat aquí. molt bé.
Que cafès volant per allà.
Bé, però és que jo també he existit a una boda a València, exactament, d'un nivell molt alt, que el Barça havia perdut, hi havia un altre que no era del Barça, el nuvi era del Barça, i es van estar esbatussant el nuvi i la nuvi, el nuvi i la núvia, perquè el convidat, un dels convidats anava en contra del Barça, era un hooligan, el nuvi, i el nuvi es va esbatussar amb aquest
però quan
convidat.
Quan diem esbatussar...
es va pagar. Directe, esbatussar és pagar.
Definim esbatussar.
I després...
No queda viu ni el ram de la núvia.
No.
Quan passa això.
No, perquè el ram de la núvia ja l'han tirat abans. Ja l'han llançat abans, diguem. Ja es llença abans, per sort, perquè no passin aquestes coses.
Em passen
la núvia, quan llença el ram, normalment, és quan entra el convit, o quan surt de l'església, o quan surt del lloc on es casa, perquè és lo normal. Perquè llavors aquest ram ja no saben on té.
Sí, jo tinc aquí un missatge, Núria, que és per tots aquells que vulguin seguir la filosofia Martín Piñol de no anar als casaments o no obrir les invitacions. Aquí ens explica la Sílvia, diu que el dia de del seu casament es van presentar tres persones que no coneixien de res perquè uns familiars que no hi anaven els hi van passar les invitacions. És com la revenda d'entrades, no? Com a la plaça de toros d'aquí de Barcelona, que hi ha revenda sempre, o per anar a veure un partit de la Champions, és això. Et passo un invitament amb un casori.
Què està passant? Mm. Diu, això de colar-se, diu la Petra, ens ha enviat un correu, i no sé si el tens tu, Quim, aquest m'acaba d'arribar ara mateix.
No, si t'ha arribat ara mateix fresquet. No el tinc.
El tinc fresquet.
Home,
això de colar-se al dinar d'un casament és una mica fort. Diu, però el que jo sí que m'he trobat és a l'hora de la barra lliure, al jardí de l'hotel, diu, moltes més persones de les que érem al menjador.
Clar.
Que dius, d'on surten tots aquests?
És que la barra lliure és un gran imant.
D'on surten? El Jesús diu que un dia va anar a una boda que el nuvi va sortir com atílic.
Mare de
Déu. Oh, a l'hospital, mare meva.
El que hauria d'haver anat a l'hospital també era en Manel, que diu que pocs dies abans del casori va agafar la varicel·la. Ai. Diu, però com que organitzar un casament costa tant i no és fàcil trobar dates, doncs no van anul·lar res. Això sí, van avisar a tothom que no hagués passat la varicel·la, que no anés a la cerimònia.
El Víctor diu que va anar a una boda que en comptes d'arròs van llançar llenties i cigrons. El que no diu és si cuits o crus.
No, crus, no, no, crusos.
Perquè cuits s'enganxen no, a la roba.
S'enganxen, però i a més a més, a si és a l'església no t'ho deixen fer.
Això també.
Això està, a l'església només hi deixen tirar en aquests moments pètals de rosa, mm-hmm. perquè rellisca, la gent rellisca quan, oh, home, els cigrons són rodons.
Saps que fa molta ràbia, Tere, tu que no. organitzes bodes? Aquests esprais, tu. Aquestes coses que surten
tant... Ah, sí.
Tan...
Però,
molt alerta amb aquests esprais, sí, perquè s'inflamen moltíssim.
S'inflamen i a més a més.
Si hi ha algú fumant per allà, es pot...
Són bueno. perniciosos per plegar.
I deixa'm acabar-te dient, Núria, sí, va, que vinga. La Rosa ens demostra que els capellans, a part de capellans, també són persones de carn i ossos, perquè diuen que ella vol recordar una petita anècdota de quan es va casar fa 30 anys, que portava un vestit una miqueta atrevit per aquella època, que ensenyava les espatlles i poca coseta més. Però diu que durant tota la cerimònia el capellà, que diu que per cert va ser el mateix que l'havia batejat, no va apartar els ulls del seu escot.
Ah, clar.
Home,
és normal.
Escolta'm.
Si tu un bon okay. escot...
Però escolta'm, què mirava ella també, eh? Ella hauria d'estar mirant el nuvi. No? Ja, si era el nuvi el que mirava.
Va, la millor... Era jove el capellà?
Home, dubto que fos jove, perquè si va ser el mateix del... que la va batejar...
A veure, 11 minuts i les 12, Quim. Continuarem recollint
Continuem recollint.
Les anècdotes dels oients. Moltes gràcies. I el Santissó, que ens està obsequiant amb el típic, la típica música aquella de casa... Jo me n'he donat, Santissó, me n'he donat, Aquelles músiques ja del ball de després de tot, ja que estàs una mica ja...
Sí,
el tractor amarillo,
que tothom es diu, us estimo molt...
Prohibeixo posar tractor amarillo...
No, però és que és una cançó super sol·licitada.
Ja. I també prohibeixo, sisplau, allò, el comiat típic era Amics per sempre. Tampoc,
tampoc.
Que és quan ja s'acaba el ball.
No.
Bé, doncs moltes gràcies, Quim. Entre tots els que participeu al tema del dia, ja ho sabeu, que sortegem un cap de setmana a l'hotel al convent de Begur.
Ah.
Vull dir que això
té... Hem d'estar casats o ens hem de casar aquell dia?
No cal. Si pot anar qui vulgui. No. Escolta,
home, ja que no costa res casar-se, doncs us caseu i aneu a passar el cap de setmana
és cert,
al convent.
Però és cert, el que passa és que el que costa és tot l'entourage, tot el que hi ha al voltant. Al voltant sí que costa diners.
Aquesta és una tradició, doncs, com dèiem, com altres tradicions potser, diguéssim, que passen, però la dels casaments no. I ara em deies...
Però evolucionen.
Això
han
sí,
evolucionat
això
amb
sempre.
El temps. Això sí que sí. Per això exemple, sí. Què ha evolucionat? Doncs hi ha una cosa que no evoluciona, i és que la núvia dona la més importància al vestit. Uh-huh. Ella, hi ha les núvies que diuen, per mi el vestit el més preciós, el més maco, perquè és el dia que tinc que estar més guapa a la meva vida, com si després no tingués més dies, per exemple. Aleshores, el vestit és, diu, a mi tant me fa que els meus convidats mengin res, o mengin una cosa que sigui quasi bé res, o que sigui pa amb tomàquet, que està molt bo pa amb tomàquet, però esclar, per un casament només pa amb tomàquet amb una mica de pernil no val, no? Llavors, resulta, si volen fer un convit, llavors ella és igual, tant li fa... Però el més important, i llavors el que has de fer és pensar en aquesta senyora, doncs que té amics, que té família, que van estar allà amb ella per participar d'una festa que amb ella li fa il·lusió, igual que la seva parella. El vestit del nuvi tant els hi fa fins l'últim moment, no el decideixen ells. Igual que el convit, el convit, ja et dic, el decideix normalment el nuvi, amb la família del nuvi. Això et dic coses molt generals d'aquestes. I ara últimament el que es porta molt és que ja quan entren a l'església s'ha acabat la marxa nupcial. Ja no existeix, i es posen cançons que els hi recordin estones de la seva vida.
Però per entrar a l'església.
Per entrar a l'església. Cada dia més. Sí. El que no falta, de totes maneres, és l'Aleluia. Però, per exemple, jo que sé, fins i tot cançons de la Barbara Streisand, o sigui, cançons més tranquil·les que no pas a l'hora de la festa, per dir-ho
perquè les cançons de la festa també te les demanen?
Sí, hi ha un disc. Normalment hi ha un senyor que s'encarrega de posar els discs, que és un senyor que és molt professional i que té el timing de com ha d'anar la festa, carai. De quan entren els nuvis, de quan es prenen la copa de cava, sí. De quan es prenen els primers jocs pica-pica, etc. I tot allò té un timing, com diem.
Escolta, hi ha modes, m'imagino, no? I ara, i no sé si tenen a veure amb els casaments de famosos que veiem a les revistes. No sé si la gent, diguéssim, veu les revistes i diu, calla, jo vull un vestit com aquest, o voldria...
Sí, n'hi ha que ho
fan. Això passa.
Sí, això passa, i últimament la moda més gran, el que passa és que això encareix el pressupost, s'ha de dir també, però com que la núvia tant li fa, es porten dos vestits, el de la cerimònia i el del ball, el del ball o el de la festa. La cosa ja no s'entén, perquè, esclar, si et compres un vestit per casar-te, moltes vegades, o una vegada, parlem d'una vegada, ja en parlarem després d'una altra, en tot cas, perquè si, a veure si et divorcies a cap de 3 mesos, et tornaràs a casar d'una altra manera. Com
estem parlant de casaments en general,
en general,
primeres, segones, llavors, terceres o desenes
exacte,
vegades.
Llavors, aquest vestit que tu et poses a l'hora de la cerimònia, que no et dura ni 12 hores, per què te'l vols canviar a l'hora de la festa? Agafa un vestit que sigui més normal per una cosa i per l'altra, I però això no els hi ha, ara ja es posa de moda, com que ho ha portat l'actriu tal o la cantant tal, que no cal que diem noms, doncs elles també ho volen i fan un esforç i demanen crèdits a vegades només pel vestit.
I tu què en penses d'això? Tu creus que ens hem d'hipotecar per...
No,
per
jo penso que no, jo penso que no. I a més, és cert que quan alguna persona em demana mi criteri, en aquest sentit, jo els dic, mireu, us caseu il·lusionats, us caseu enamorats, ja us heu hipotecat amb el pis, perquè ja s'han hipotecat amb el pis, no us hipotequeu més la vostra vida. Fem una festa que vosaltres vulgueu i gastem els diners, o gasteu-vos els diners, que només siguin els que disposeu, els que heu tingut estalviat, perquè algú que es casa també s'estalvia alguna cosa.
La Marta ens acaba d'enviar un correu que va quadradet amb el que estàs dient. Diu, mira, jo em vaig casar aquesta primavera, un divendres, al jutjat, amb pares i testimonis. Sí. Després van fer un supervermut a un bar proper, a la Terrasseta, i en acabar, tots tan contents, tornem a treballar.
Doncs perfecte.
Diu, odio haver de pagar un dineral quan em conviden a les bodes, per això jo no he volgut fer-ho. No he de demostrar que ens estimem amb una festassa i un superbanquet. I diu, per nosaltres, la festa grossa va ser 2 anys després, quan vam inaugurar el pis amb 50 persones a la terrassa.
Veus? Veus? Ah. No, és que aquestes coses existeixen. I nosaltres, a Estats Units, a tots aquests llocs que fan aquestes... A veure, aquestes empreses allà ja estan molt consolidades i, a més, com que són molt sol·licitades, cobren una fortuna. Però aquestes empreses són molt realistes i els hi diuen a la seva gent, feu aquestes coses d'una manera realista. No són el president, no són les filles del president del govern, no són les filles del president del Banc d'Espanya, no són els fills, etc., de gent de molta pasta. Llavors no t'hipotoques amb 30.000 euros, que és normalment amb el que s'hipoteca la gent. 30.000 euros són molts diners. Clar. Per anar pagant. I feliços, si són feliços, si s'entenen, ho seran. I tindran problemes, tot com tothom.
Escolta una coseta només. Sí. L'última ja que et demano.
No,
estic atragant, aquí amb el tema de les parades. Experiència, clar, lògicament, no? Però tu també ets d'aquelles persones que quan veu una parella... Això ho vaig sentir-ho en una pel·lícula,
sí,
eh?
Sí, no hi ha.
No aquelles persones que quan veu una parella ja sap quan durarà.
Sí, es preveu. Es preveu. Saps què passa? Que tu estàs amb les parelles, doncs 6 o 9 mesos, i això són 9 mesos, i és molt de temps. Has de tenir confiança, i ells t'han d'agafar confiança en tu, i tens un tipus de relació molt, molt interessant. I llavors ja veus com s'han conegut, com funcionen ells, i això et fa percebre, doncs, realment et fa percebre doncs, si aquesta relació té futur o no. Evidentment que no tenim cap bola d'aquestes que podem llegir el destí de ningú.
No,
per la capacitat doncs, de connexió amb la gent i observació, ho veus claríssimament.
I has organitzat alguna boda homosexual, també?
Sí. Sí, he fet una boda homosexual.
Perquè diuen que ells també, ara hi ha tot unes empreses que n'organitzen expressament per
sí, sí, ells tenen el seu holding, per dir-ho d'una manera, el seu lobby, per dir-ho d'una manera.
Però vaja, jo crec
però, de tota manera, a mi em van demanar, va ser un casament magnífic, no perquè el vagi organitzar jo, això també és veritat, que volien unes coses que l'Ajuntament, es casaven al Saló de Cent de l'Ajuntament, que allà és un lloc increïble, que només hi cabien un nombre de gent, llavors has de fer totes les històries que no pots, ells volien més gent, i l'últim dia, al dematí, al migdia, jo em vaig anar allà al camp de protocol i vaig dir, escolta, mira, hem de posar cadires perquè aquí hi ha gent que ha d'entrar, i ha d'entrar. Era una festassa important, no hi va haver-hi cap sorpresa, tot i que aquí hi ha una dada molt important. Els dos nuvis, no volien sorpreses. I llavors els seus amics, un grup d'amics seus, els hi volien portar un violoncel·lista que els hi fes una tocada en directe de cançons de Bach, de melodies de Bach. Aleshores resulta que arriba i com que era una sorpresa i no podien sentir sorpresa i els seus amics volien donar-los la sorpresa, jo vaig haver de parlar amb una persona molt afí a ells i vaig dir, escolta, els volen fer una sorpresa. Oh, sorpresa cap, sisplau, sorpresa cap. Doncs llavors com ho fem? Doncs mira, enganya els amics que els hi volen fer la sorpresa.
I què vas fer?
No, vaig fer ensejar a la parella que es casava en el Saló de Cent, fent veure quan arribi aquest violoncel·lista, que jo el feia entrar d'una manera perquè ell no se'n doni compte, com arribarà, començarà a tocar i vosaltres suggereu Ai, tindreu un gran esglai com si fos realment... O sigui que a vegades els convidats també són enganyats.
Quin món, eh?
Quin món.
I que tots l'hem viscut, eh? Ja que qui s'ha casat...
No, i el seguirem vivint.
I que tots hem anat a casaments. Vull dir, que escolta, d'això en pot parlar tothom. Per això ho hem convertit en la pregunta del dia, no? Que recordeu d'algun casament així curiós, alguna anècdota, etcètera.
Sí, sí, sí.
I ja sabíem nosaltres que convidar la Tere Vera era èxit.
Home, jo també he vist gent que no volien que es tanqués a les 3 de la matinada perquè estava borratxa. Jo he vist gent... però que estaven de molt bon rotllo, estaven molt contents.
Clar.
Sí, per això s'allargava tant la festa.
Clar.
I he vist també que s'han acabat abans perquè ja no tenien més coses que dir-se i que precisament doncs aquest... I he vist un casament que em van demanar des de homosexuals des de Canadà, que era aquest estiu, que volien 3 dies de festa, que allà no es poden casar, però venien a celebrar aquí el que vivien junts. Llavors, què van demanar? Tot. Cap problema. No tenim problemes de diners. No tenim problemes de diners. Jo, però quin pressupost tenen? Perquè, clar, 3 dies de festa seguida costa uns diners. No hi ha cap problema. 50 convidats. Vostè mateixa, necessitem també que es vegi, que tinguem molt contacte amb el mar, perquè Barcelona és mar, i totes aquestes... I Gaudí. Molt bé, perfecte. Es va tancar la Casa Batlló, es va fer una festa important a Casa Batlló. Llavors es va llogar un vaixell que era el de la Cristina Onassis, allà hi cabien 50 persones, i amb aquest vaixell vam recórrer tota la Costa Brava i llavors hi van haver-hi nits a la platja amb sopars de canelobres de tipus renaixent, de renaixença.
Escolta, de renaixement. Escolta,
i ells anaven tots blancs, o sigui, i tots ho celebraven. Era un casament homosexual que a Canadà no es podia fer, aquí es feia una festa i era una festa i per ells es casaven.
Van
fer tota la celebració. No et puc dir quan, perquè aquestes coses no m'agrada parlar.
No, no ho diguis quan, però era pressupost il·limitat, això està
il·limitat,
claríssim. Il·limitat,
sí. I amb uns japonesos em va passar exactament el mateix.
Molt bé, doncs ja veieu que la Tere podria parlar de mil milions d'anècdotes.
No, i de coses quan es va casar.
I coses curioses.
Quan es va casar la Stephanie, ai no, la Carolina de Mona, com l'Stefano Casiraghi, que vam estar allà 5 dies, tots els periodistes del món, esperant alguna notícia i no n'hi havia cap, i només vam tenir 30 segons del balcó. Llavors, no, llavors els periodistes de Gente, Oggi i jo ens vam posar d'acord i ens vam inventar la història. Va ser una història fantàstica.
Oh, i ara ens ho diu, i ara que arribem al butlletí a les 12, i jo no li podré estirar més la llengua a la Tere.
Però tu l'altre dia t'ho vinc a explicar.
Tu vindràs a explicar-nos més coses d'aquestes,
sí.
Però aleshores ja farem un altre tema paral·lel.
Que hi ha altres temes.
Diguéssim, casaments hi ha més d'aquests de famosos, de la premsa del cor.
Ui.
Algun dia en farem.
Però hi ha gent que no és de premsa del cor, que és famosa.
Espera, que arriba el butlletí, tu això ho expliques, i després ho explico a vosaltres.